A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 14 minuts del matí és el nostre habitual temps de l'ADEC de cada 15 dies de l'agrupació d'empresaris del Garraf, de l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La setmana passada els llegim un titular a partir de la nota de premsa que s'enviava sobre l'informe de conjuntura econòmica corresponent al tercer trimestre del 2009. I era un titular d'aquells que dius, carai, podem començar a ser moderadament optimistes. En la moderació segurament també hi ha el secret de moltes coses, però aquest titular ve després d'un període en què potser feia falta llegir i escoltar alguna cosa d'aquest tipus. No tot són flors i violes, perquè també assenyala l'informe que el Garraf s'està desindustrialitzant, com comentàvem també els darrers dies, i no hi ha a hores d'ara res que pugui compensar aquest desequilibri en la balança. El darrer cop que teníem amb nosaltres el president de l'agrupació d'empresaris del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, el senyor Cardona, ens deia, no parlarem de recuperació fins que la xifra d'atur no arribi a zero i no es mogui més. Fins que això no passi, i encara passa. Però aquest era el consell que se'ns donava i la xifra que se'ns donava aleshores. Senyor Cardona, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Saludem també al senyor Joan Paraire, de Paraire Associat. Senyor Paraire, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I a la Susana, com sempre, Susana, bon dia, bona hora.
Bon dia.
O sigui que encara no ha acabat, això,
Bé, aviam. Cal fer una manifestació suficientment objectiva i tenim un coneixement de la crisi profund, perquè ens hem familiaritzat amb la crisi.
Carai,
la crisi
la tenim instituïda,
la tenim instituïda. Des de el mes d'agost del 2007 hi havia sectors que ja abans ja començaven a grinyolar, però des del mes d'agost del 2007 concretament comença un procés de crisi accentuadíssim que es manifesta doncs amb pèrdua d'ocupació i amb la corresponent pèrdua de teixit empresarial. Perquè una cosa va amb l'altra d'una manera inevitable. És una faceta de la d'una mateixa, són dues facetes de la mateixa realitat. Doncs tenim un coneixement de la crisi, és evident. Ara resulta que aquesta crisi, aquests 8 trimestres, estic parlant des de el quart trimestre del 2007 fins al tercer trimestre del 2009, que són 8 trimestres, doncs han estat pràcticament d'una contínua davallada amb l'ocupació, amb uns sectors més que en altres, però en tots els sectors en general i a nivell agregat per suposat. Això en els primers 4 trimestres d'aquest grup de 8 era una mica feble, aquesta era una caiguda però feble. Es va accelerar d'una manera extraordinària a partir del quart trimestre del 2008, i ara encara quan contemplem les dades interanuals, i quan dic dades interanuals a nivell econòmic vol dir que estem referint al tercer trimestre, al trimestre d'un any amb el seu homòleg de l'any anterior, sempre comparant un any. Ara mateix estem comparant el tercer trimestre del
2009
amb el tercer trimestre del 2008, veiem que aquestes caigudes agafen un gruix superior, passen els dos dígits. I això, en el tercer trimestre, voldria dir que no és una excepció.
No.
També el tercer trimestre, quan fem una anàlisi interanual, que és el que cal fer, encara la crisi es manifesta en tota la seva cruesa.
Senyor Pereira, fem parèntesi aquí. Sí. Aquest 2009, dit així obertament, i ens matiseu que faci falta, ha estat un desastre.
Terrible. Un desastre terrible. És a dir, si ho mirem a nivell de facturació, que és evidentment un dels elements clau del tema, tenim una baixa de del cost, millor dit, de les facturacions que hem fet, de l'ordre d'un 70% respecte al 2008. Però aquí voldria precisar també una cosa, i és que en el sector amb el qual em moc jo, que ens movem sectors bàsicament industrials, serveis, però amb 70-30, és a dir, 70% industrial, 30% serveis, el tema no ve del 2007, ve d'abans. O sigui, el que passa que ha explotat tota una bombolla que hi havia a nivell econòmic de bancs, a nivell de construcció, però a nivell de sector industrial, és a dir, bàsicament sector automoció, que és un dels potents dins de l'àmbit de Catalunya, això ve aproximadament de finals del 2004-2005. I per tant ja hi havia una caiguda sostinguda, no amb aquests
nivells,
però evidentment sí que anaves veient que cada any era pitjor que l'anterior. I amb desaparició ja en aquells moments de clients que fins llavors havíem tingut com a clients, i jo diria que un d'ells com a client, si no el més important, el segon més important.
O sigui, de moment el 2009 ha estat pitjor que el 2008,
evident.
El 2008 pitjor que el 2007, claríssim. El 2007 pitjor que el 2006, i així
successivament fins arribar el 2004-2005.
D'acord.
Matitzant que el 4, 5 i 6 la caiguda era no tan brusca com els dos últims anys.
D'acord. Per tant, encara que servidor sigui de lletres, fent servir, diguem-ne, el càlcul de probabilitats o una certa estadística, res ara ens faria pensar que el 2010 pot ser millor que el 2009?
Bé, aviam, hi han dos fets que penso que són fonamentals i essencials, no? La crisi té que acabar tard o d'hora. I s'ha allargat moltíssim. Jo segueixo dient el mateix, que no veurem la crisi acabada fins que aquests increments interanuals no es facin nuls, els interanuals. El fet de que ha succeït ara en el tercer trimestre, que ha estat en alguns casos, no solament al nostre territori sinó amb d'altres, lleugerament més bo que el segon trimestre, és un conato que no té més força que el de donar esperança i el de ser una bufada d'aire fresc per esperar que això es manifesti en els propers trimestres. De totes maneres, en aquest moment, ara mateix, aquesta millora no ens indica cap tendència suficientment sòlida com perquè podem entrar amb actituds delirants de que ja ha passat la crisi.
D'acord, o sigui que des d'un punt de vista emocional, agafem aquest titular, podeu començar a ser moderadament optimistes. Des d'un punt de vista, pragmàtic, no es pot ser encara moderadament optimista.
No.
Si fem servir el pragmatisme i diem, amb les xifres sobre la taula, aquí encara no hi ha indicis suficients per poder dir que estem redreçant la situació.
No, perquè les caigudes interanuals, la destrucció interanual d'ocupació encara és intensa.
D'acord. Quantes vegades els han preguntat, bé, d'anàlisi n'ha fet tothom ja, tothom ja sap per què va venir, per què ha deixat de venir, el que està succeint, etc, etc, però poc s'han atrevit encara a poder valorar o posar sobre la taula quines mesures veritablement es poden implementar per reconduir aquesta situació el més ràpidament possible.
Bé, aquesta evidentment és una pregunta que a mi se m'ha
fet moltes vegades.
Els economistes som molt hàbils en judicar la història i en treure conclusions de la història, som molt menys hàbils en establir relacions que evidenciïn el que succeirà en el futur.
D'acord, ens sembla que els economistes i tothom en general.
Sí. Dots de Cassandra no en tenim, però en canvi sí que podem criticar, fer una crítica d'allò que s'hauria d'haver fet i no s'ha fet. Hi ha un parell o tres de coses que són essencialíssimes que no s'han fet i s'haurien d'haver fet ja perquè són de curt termini.
I que encara poden fer-se, senyor Cardó?
Encara poden fer-se. S'han de fer.
S'han de fer, d'acord.
Sí. Miri, un dels factors que fa trontollar les empreses és la mancança de suport financer. La mancança de suport financer vol dir que les institucions financeres no donen cap suport, o en donen o no donen el que haurien de donar. Fins al 2007 va ser una desbauge que va ser un dels provocadors de la crisi, per superlativa. Ara resulta que les restriccions pròpies dels temors bancaris, perquè ells també tenen els seus problemes, fa que el crèdit estigui molt restringit. I si no s'obre el crèdit, empreses que són sanes peten perquè són incapaces, en el camp de l'economia real, de desenvolupar la seva activitat perquè no tenen el suport financer.
Em permeteu un parèntesi, sí. Qualsevol dels dos. Sí. Què és millor, que aguanti el banc o que aguanti l'empresa?
Home, jo diria que aguanti l'empresa.
Sí?
Sí, per una raó molt senzilla.
A veure.
Perquè l'empresa genera valor afegit. Mentre que el banc és, com diu un conegut meu, una dinaneria. És a dir, ven i dona diners, com ven i pot donar una ampolla de vi l'empresa que fa la distribució, no, no la que genera el vi, sinó el venedor.
Doncs a partir d'aquest argument, senyor Paraire, és clar, ens direu que teniu la sensació que s'ha maldat més per salvar els bancs o les entitats financeres que no per salvar les empreses.
Evidentment, evidentment, està claríssim. A veure, aquí reprenent una mica la pregunta anterior de quina és la previsió o quina és la perspectiva de cara al 2010. Home, això és molt difícil. Nosaltres fem consultoria, no sé, jo estic pensant de vegades si dedicar-me a tirar el tarot per telèfon, però potser és una bona font
d'ingressos.
Passa que hauria d'aprendre com funciona això del tarot perquè encara no ho sé bé. De totes maneres, a veure, un punt d'inflexió sempre parlant des del punt de vista de la nostra realitat, que és la de la nostra empresa. L'activitat feta de setembre fins a dia d'avui s'equipara a l'activitat feta des de setembre-octubre del 2008 fins a juliol del 2009. Vale? O sigui que si això ens ha de servir de punt de referència, podríem dir que sí que sembla que hi hagi un petit repunt cap a la millora. Que això és sostenible o no?
Qui ho sap?
Qui ho sap?
Qui ho sap? Però a partir del que deia el senyor Cardona, la primera mesura seria reconduir la postura de les entitats financeres davant la situació actual? O el criteri que moltes han tingut?
La meva opinió personal respecte al sistema econòmic, en sentit extens, és que l'intent que va fer el govern insuflant grans quantitats de diner en les institucions financeres, bancs sobretot, va ser adequada. Salvar les institucions financeres és absolutament precís perquè són la condició necessària pel desenvolupament de l'activitat en el món de l'economia real.
D'acord.
A partir d'aquí, el que passa és que una vegada dit això, voldria dir que la continuïtat és que llavors els bancs facin el seu rol. I el seu rol és deixar diners.
Voleu dir que és... aquella, diguem-ne, aquell salvament no ha tingut contrapartida?
Ha tingut una molt minsa.
Molt minsa.
Molt minsa.
Massa minsa per l'esforç que va suposar.
I ha fet molta mal, i ha fet molta mal amb l'economia real. I això, esclar, ho noten totes les empreses. Les empreses industrials, les de serveis que van enganxades al sector secundari i en general totes les empreses. Perquè el sistema econòmic és interdependent.
Vostès no són polítics, però què creuen que caldria exigir o com es pot reconduir el criteri de les entitats financeres perquè, veritablement...
A mi em crida molt l'atenció que el govern que va ser ràpid amb acudir amb suport dels bancs i sobretot de la banca, a lo millor també de les caixes, no hagi pres algunes mesures orientatives en el camp d'assegurar que un mínim de flux financer va des del sistema financer fins a les empreses de l'economia real.
No hagi estat...
a mi em perplexa. Estic perplexa.
No hagi estat més exigent en el compliment de determinats deures.
I això és de curt termini, perquè aviam, mesures de llarg termini n'hi ha moltes. Quan es parla de l'economia del coneixement i es parla de la recerca i la innovació, això evidentment que no ho podem oblidar ara mateix.
Però s'ha oblidat.
A part de que s'ha oblidat perquè s'ha canviat l'esquema, estic d'acord, però no ens n'hauríem d'oblidar d'això, perquè de cara al futur és absolutament essencial. Però les mesures de curt termini, com podrien ser el que el govern, l'Estat en general, sigui beligerant en quant a prema sobre el sistema financer perquè ajudi a l'economia real, això jo estic perplex de que no s'hagi fet amb més intensitat, perquè jo no noto que s'hagi fet.
A mitjans del 2010 ens espera, si tot va segons la planificació prevista, un augment dels impostos. La ministra Salgado deia que en aquest món, i no s'equivocava, en la majoria de casos és la classe mitjana la que sosté el sistema. Es pot preveure alguna cosa sobre de quina manera pot influir això l'any que ve?
Home, des d'un punt de vista industrial d'entrada hi ha un element claríssim que és el gravam de dos punts sobre l'IVA i això és impepinable. Després això com es pot traduir a nivell, diguem-ne, del carrer? D'entrada amb un encariment, com a mínim d'un 2%, això està clar també. Ara, pot tenir algun tipus d'influència o no? És possible que sí, però tampoc ho podem precisar de manera clara. A veure, de totes maneres, potser centrant el tema a nivell més macroeconòmic, estic d'acord amb el que deia el senyor Cardona, el tema bancari està claríssim, però també el govern fa uns deures molt estranys. És a dir, en aquests moments, pel 2010, la retallada d'inversió del propi govern o la part proporcional dels pressupostos de l'Estat del govern pel 2010, a mi més D més I, és aproximadament d'un 0,38, un 0,40%, quan aquest any anterior era aproximadament d'un 0,70%. Estem veient que tornem a caure altra vegada amb el mateix problema que s'ha caigut des de fa 10 anys. És a dir, això estic d'acord que no és una mesura a curt termini, perquè no ho és, perquè l'I més D més I és una mesura a mig i llarg termini.
És una inversió, vaja.
És una inversió. Hi ha qui diu, o hi ha estudis fets, que un país surt d'un determinat nivell industrial al cap de 10 anys d'invertir aproximadament un 1% de l'I més D, cosa que aquí no s'ha fet mai. Per tant, ja tenim un primer problema. Però és que el creixement econòmic que hi ha hagut a partir del 2000-2002 fins al 2007, que va ser un creixement econòmic bàsicament basat en el tema de construcció, va obviar totalment que la construcció és una part del país molt important, aproximadament un 40% de l'activitat econòmica estava basada en això, però és que la resta és que no hi ha res. És que no hi ha res, no hi ha res des d'un punt de vista potencial de donar suport.
És que ara, a partir del que comentàveu, si estem en un país que s'ha trobat amb aquell etern dilema d'empreses que consideren i creuen i han fet números i diuen que la mà d'obra es pot trobar més econòmica en altres països i, per tant, hi ha gent a qui han fet fora de l'empresa perquè els números no surten o surten millors en una altra casa, i, per altra banda, la inversió en I+D s'ha rebaixat, i per tant no podem d'alguna forma pujar amb aquest carro de la competitivitat, del valor afegit, de la tecnologia pròpia, si es vol dir d'aquesta manera, aleshores quin camí queda?
Doncs fer un canvi de paradigma, i això costarà temps, no és un tema d'un ni dos anys, és un tema de 5-10 anys. A veure, primer problema, a nivell industrial, quina és la situació que té i tenia el país? Els centres de decisió no estan aquí, primer problema. Els centres de disseny tecnològic no estan aquí, segon problema. Aquí que hi ha hagut inicialment una venda, perquè és així, de mà d'obra barata fa 25-30 anys. Això, evidentment, amb l'entrada del país a la Unió Europea, doncs ha anat variant, cada vegada els sous s'han anat equiparant més a la resta de països capdavanters de la Unió Europea, i ha arribat un moment que això que era competitiu, és a dir, mà d'obra barata, la pròpia del país, ja no ho és. Aquí estic d'acord que no es podia fer res des d'un punt de vista de disseny. El disseny estava fora, els dissenys tècnics estaven fets a fora, però sí que es podia haver dissenyat i es podia haver introduït una tasca de millora en processos de fabricació que fossin exportables cap a fora, i això tampoc s'ha fet. Per tant, aquí sí que hi havia una possibilitat, que està lligada amb l'I+D+I, però des d'aquest punt de vista això no s'ha fet. És clar, ara estem en una situació que pràcticament els processos productius, el que no està deslocalitzat, poc se n'hi falta. Sobretot aquells processos que estaven molt basats en la mà d'obra intensiva. I ara ja, jo diria que en aquest cas ja no tenim pràcticament solucions.
O sigui que ja no som un país competitiu en mà d'obra intensiva, i no. Tampoc som un país competitiu en I+D.
Exacte.
Vaja.
Parlem del sector industrial,
sí, sí, que és una de les mares de l'economia de qualsevol país. Senyor Cardona.
Bé, jo voldria fer un parell de reflexions. Havia començat pel curt termini, sí. No havia acabat el curt termini.
No, havíeu assenyalat després, dues coses, sí, i aquesta n'era una.
El del llarg termini de la recerca i innovació, em sembla que podem agafar més tard el fil del tema, perquè jo conec el tema, perquè he participat en la redacció del Pla Nacional per la Recerca i Innovació d'aquest país, i per tant és un tema que conec bastant. Però em penso que quan el malalt doncs està realment afectat, les mesures de curt termini són absolutament essencials. El fer rajar, el obrir la butxaca de les institucions financeres perquè els beneficis d'aquest suport arribin a l'economia real, això és una cosa que és de curt termini, depèn de la voluntat i de les ganes que tingui l'administració de prema en aquesta direcció.
I això encara es pot fer, eh?
I això encara es pot fer, s'ha de fer.
I després jo voldria afegir una altra cosa, és que des d'un punt de vista de curt termini és molt important que la pròpia administració tingui uns plaços de pagament que siguin adequats, perquè és que si no estem caient amb aquest peix que es menja la cua. És a dir, des d'un punt de vista d'empreses, les empreses facturen, els ens locals, comarcals, etc., l'Estat, perquè ens entenguem, paga els terminis que paga, i què passa? Que les empreses s'endeuten, i és quan requereixen la necessitat de préstecs per part de les entitats bancàries, que en aquest moment estan completament tancades. Però, esclar, no solament l'entitat bancària la que té un problema, també té un problema l'administració des d'aquest punt de vista. Uh-huh. I això també és un tema que aquest sí que pertany únic i exclusivament a l'administració i és de la seva pròpia competència al 100%.
D'acord. El Banc d'Espanya està més hàbil, a forçar les entitats a unir-se, per exemple. En aquest cas sí, eh?
Sí, continuant amb el
continuant amb la qüestió.
El tema dels terminis de pagament, òbviament, ja ho ha dit el senyor Paraire, i ho condivideixo. Hi ha dues accions de curt termini que sobre les que s'hauria d'actuar d'una manera immediata, que és la reforma laboral, que no estan de curt termini, però que afecta tremendament el comportament de les empreses. La mancança de flexibilitat en l'ús de la mà d'obra, el cost propi del comiat, que el discuteixo menys, discuteixo sobretot la part corresponent a la flexibilitat. Són temes que s'han d'arreglar d'una manera immediata. I després, un altre aspecte que també depèn únic i exclusivament de l'administració, i és que quan un empresari vol fer un quelcom, des de muntar una empresa a fer un tràmit determinat, no trobi una verdadera cursa d'obstacles davant seu per tal de tirar endavant. Aquestes són coses de curt termini que paradoxalment serien les més fàcils d'actuar i les més necessàries a curt, i no s'està fent res. I és sorprenent aquesta diguéssim mancança d'actuació sobre aspectes que són absolutament necessaris.
O sigui que continueu creient que hi ha un problema de burocràcia.
Total.
Sí, total. Quan parleu de flexibilitat laboral, què es vol dir? Per aquells que pensen que, escolti'm, però si això és a any 60 i tothom ha fet el que ha volgut.
No sé qui pensa que això és a any 60 i que s'ha fet el que ha volgut. A nivell, jo he treballat, estic encara mig vinculat, he treballat molts anys en una gran empresa. La flexibilitat laboral vol dir simplement, per exemple,
sí,
que puguis usar la mà d'obra com a factor de producció quan és necessària, i empleant-la massivament a les èpoques en què fa falta i menys en les èpoques en què, per exemple, la cartera de comandes és més reduïda. Això és un fet absolutament necessari perquè si no, el que resulta és que quan hi ha una feina i en períodes de crisi tothom es tira perquè el que inverteix i el que fa una despesa vol immediatament una resposta, resultaria que no tinc prou mà d'obra, i en canvi en els moments de que la baixa la cartera resulta que tens un excedent de mà d'obra que no saps què fer-ne i que grava els teus costos.
Segurament molts convindran amb aquest plantejament que feu, però teniu la sensació que les empreses han obrat sempre seguint aquest criteri?
No, jo no tinc la sensació de que això s'hagi aconseguit en absolut. I jo conec bé l'exemple d'una multinacional
que
important on no hem aconseguit això. Jo ho dic des del coneixement.
Jo en aquest cas voldria posar la meva experiència, no de la situació actual, sinó quan també estava treballant amb una multinacional. Vaig treballar-hi fins al 96 i es va aconseguir, tot sigui dit amb petites possibilitats, però estem parlant de fa 13 anys, aconseguia tenir el que se'n deia una bossa d'hores de treball. És a dir, que hi havia una certa flexibilitat que ens permetia...
Senyor Paraire, això, i estic totalment d'acord que d'empresa a empresa, de situació a situació...
Ja, però vull dir que hi ha exemples
pot,
a seguir.
Es pot donar que això s'aconsegueixi. Jo estic parlant des de la visió d'una regulació que no impliqui l'habilitat específica d'una empresa en la solució del problema, sinó que sigui
un element disponible, no?
Ho dic perquè més d'un, és clar, al cap ens venen moltes imatges, no? El que ha passat a SEAT i fins a quin punt el govern ha maldat perquè SEAT és que passi o que passi, etc, tal, 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 i s'ha parlat amb tothom, amb SEAT, amb Nissan, per exemple, el que ha passat a l'ER, els treballadors de l'ER ahir davant de la Generalitat, 500 persones al carrer, el que pot haver passat a Pirelli Manresa, el que pot haver passat...
Pirelli Manresa tancat.
Ho diem per si algú pot pensar, bé, abans de tancar hi ha altres mesures possibles o les empreses es tiren del fil fins al final i quan estan al final, aleshores tanquem directament.
Això és molt complicat.
Vull dir, ja una empresa, que és complicat,
una empresa com el cas de Pirelli Manresa, per al·lusions, perquè jo soc un antic Pirelli i perquè, a més, aquesta empresa no és la meva ara.
Uh-huh. Eh? Ara, si féssim valella una certa ironia, Etche no és un cable, senyor Cardona.
Sí, el cas de... Allà es veia venir.
Es
era
veia
la
venir.
Crònica d'una mort anunciada, perquè quan una empresa industrial important no inverteix durant una sèrie d'anys, allò està mort, no et recuperes mai més.
O sigui
i és quan peta alguna cosa, uh-huh, i una crisi és un element de en què la corda peta, peta per allà, uh-huh, i ha petat. I ha estat tancada. Després de 85 anys d'existència. La primera empresa de la comarca del, uh-huh, del Bages.
Us ho pregunto per allò de fins a quin punt l'empresa té una responsabilitat. Es pot demanar una reforma
també,
laboral,
també,
evidentment, però les pròpies
també,
empreses
també
han tingut una responsabilitat o han aprofitat algunes escletxes del sistema.
Sí,
per,
però,
pregunto, eh?
Però aquí també hi ha una altra qüestió, i és que, i ara parlo per l'experiència de la multinacional on hi ha treballat, una multinacional de 1.300 persones, o sigui que no estem parlant d'una empresa petitona, en què havia de lluitar amb dues coses. Una, el centre de decisió estava fora, venien moltes vegades decisions que no eren favorables, i llavors havies de fer una lluita perquè finalment hi hagués un canvi de criteri i t'adjudiquessin productes nous a tu. Cosa que passava, eh? Vull dir, cal dir que també passava. Vale? Per què? Doncs, home, evidentment perquè hi havia una competitivitat, perquè podies presentar uns números que eren...
Clar. Vostè està posant el dit a la llaga.
Uns números que eren presentables, hi havia una sèrie d'inversions, mm-hmm, que en funció d'aquests números doncs, la casa matriu doncs, mm-hmm, permetia que es fessin...
Diguem-ne que et podies defensar.
Amb això que explica i completant lo que diu el senyor, mm-hmm, Peraire, hi ha dos aspectes essencials en una multinacional. Primer, que el gerent, el director general o el president sigui local. Això és essencial per l'èxit. I després que guanyi calés.
Sí, home, clar.
Si es donen aquestes dues coses, la que no petarà és l'empresa local, malgrat ser una multinacional. Petarà una altra a França, a Itàlia, mm-hmm, o a Romania, però no a la nostra.
Sembla que l'últim cop per que tant, veu venir ens ho vam dir això. Compte amb les persones que venen de fora.
Això respon la seva reflexió, mm-hmm, d'en quina mesura les pròpies empreses tenen responsabilitat i són agents socials que fan que això vagi d'una manera o d'una altra, evidentment.
I jo també voldria afegir amb això el que diu el senyor Cardona, que hi ha un tema importantíssim, i és que si els centres de decisió estan en un país, l'últim que es veurà afectat és l'empresa d'aquell país. I això està claríssim, aquesta teoria de que el diner no té pàtria, no siguem il·lusos, eh? No siguem il·lusos, sobretot quan estiguem parlant d'empreses d'un volum important. Evidentment, la relació entre el centre de gestió i de direcció de l'empresa i el propi govern del país hi té molt a veure, és a dir, si el Sidral es munta per dir algú a Itàlia i la casa matriu està a Anglaterra, allò cau molt lluny, eh?
Sí. Miri, aquest és un tema, i no, potser ens estem una mica lluny.
Perquè tothom ens entengui, Opel té pàtria.
I Volkswagen té pàtria.
Miri, jo he viscut en la meva empresa dos casos paradigmàtics, han sigut Manresa i Vilanova. Vilanova ha anat d'una manera i Manresa
ha anat d'una altra.
I per què? Perquè els agents socials, tots, des dels que eren propis de l'empresa local, fins al govern local, fins a la Generalitat, han tingut un altre tipus de comportament i un altre protagonisme. I això ha configurat un resultat diferent. Ja el hem vist, quin resultat? Mm-hmm. Un ha tancat i l'altre, doncs, mm-hmm, endavant.
En aquest mateix informe es parla d'aquesta certa o evident desindustrialització del Garraf, que la comarca està perdent, diguem-ne, capacitat industrial en aquest aspecte i no sabem fins a quin punt hi ha compensació això o no?
Miri, en aquest moment només 12 de cada 100 persones treballen al sector industrial. O sigui, tenim 35.000 empleats, o sigui, treballadors globals, el 12% de 35.000 són el que són, 4.000 persones. A casa, darrere casa, a l'Alt Penedès, que no eren ningú els anys 70, els 70,
sí, sí,
resulta que hi treballen, ara que van, que estan de dol, treballen 13.000 persones al sector industrial. Realment nosaltres tenim un sector industrial arrilat i que a més ho va sent progressivament més.
Què ha passat?
Què ha passat? Doncs que no s'ha sabut desenvolupar... Bueno, el que ha passat és claríssim. El Garraf és una petita comarca de 185 quilòmetres quadrats on el sol s'ha orientat a l'especulació i a la construcció d'edificis.
Sí, clarament.
I no s'ha orientat sol empresarial, ja no dic industrial, empresarial, perquè totes les empreses són respectables. Per què? Perquè tenia un cost absolutament prohibitiu, perquè l'especulació i el fet costaner han orientat el negoci cap a una altra banda. Què ha passat? Doncs que l'activitat industrial ha quedat malmesa.
O sigui que estem patint uns quants anys d'economia especulativa i no d'economia productiva.
Uns quants anys llargs.
Uns quants anys llargs i no acabat.
Sí. Bueno, vostè posa el dit a la llaga amb un tema que també l'hem comentat aquí. L'estructura econòmica del Garraf és una estructura econòmica molt feble. Més del 22% de la gent treballa al sector comercial amb empreses que en general són empreses franquiciades, amb decisions empresarials preses fora i amb llocs de treball també de categoria bastant feble. Només el 12% és industrial. La construcció ha jugat un paper essencial, però com que està en crisi, és la pitjor de totes en quant a crisi, doncs en aquest moment no es tira de l'economia. I els serveis, escolti'm, no són pas intensius en coneixement, eh? Tenim algun servei, aquí n'hi ha un de servei que podríem catalogar de certa intensitat en coneixement, però en general abunden les perruqueries canines, els bars, tots els restaurants de poca monta que no tenen valor afegit, etc, etc. Això, esclar, és una estructura econòmica que per sortir del marasme no és la més adequada.
Ara us ho preguntem, què ha fet el Penedès per poder augmentar la seva capacitat industrial?
Claríssimament.
I ara no em digueu, potser el sol era més econòmic, el Penedès també, però què ha fet, a part d'això?
Miri, el Penedès, són faves comptades, té 600 quilòmetres quadrats, no 185.
Per començar.
600 quilòmetres quadrats, per començar, plans, no amb un totxo al mig del Garraf que tenim nosaltres.
Això és inevitable.
Calcari.
Això sí que no ho resoldrem. Sí.
No. I sí, pot ser un avantatge en altres aspectes.
En altres aspectes ho ha estat.
Exacte.
Sí.
Si ho transformem en un parc atractiu, pot ser la diadema al coll de les viles del Garraf.
Sí, sí. Però, diguem-ne, des del punt de vista industrial...
Oferta de sol, comunicacions tan bones o millor que les nostres, perquè estan a l'interior en el passadís que va... català que va fins a Tarragona, i sobretot oferta de sòl industrial. I això ha configurat una situació que ara mateix, en el rànquing nostre de l'índex ADEC, doncs ells ocupen el lloc número 10 de 41 comarques, tinguent en compte que són el número 2 en el factor innovació. Que això és molt fort, això, eh? El Penedès, que és una petita economia,
sí,
comparat amb un Vallès Occidental, perquè ens entenguem, Vallès Occidental té 350.000 persones treballant, a l'Alt Penedès en té 40.000. Que aquest territori sigui el número 2 amb innovació, industrial, amb valor afegit, escolta, és fort això.
Això vol dir que aviat, si és el número 2 en innovació, la seva altra posició des del punt de vista de valor industrial l'augmentarà també i pujarà cap amunt.
Segurament, no? Sí, sí. I tornant una mica amb el tema del Garraf, a veure, evidentment el Garraf no es presta a entrar en un sector industrial, per tot el que hem dit, però esclar, és que el sector serveis, que el sector terciari, que és el propi del Garraf, tampoc dona un valor afegit o unes novetats, és a dir, si t'hi fixes i dones un...
Us ho preguntem per això, què caldria fer?
Tot és la repetició del que hi havia, és a dir, un mateix gos en diferents collars, esclar, això des d'un punt de vista d'empresa i des d'un punt de vista econòmic, l'únic que estàs fent és, en lloc de crear algú nou, estàs dividint el que hi havia. Per tant, reparteixes el mateix guany, si volem dir-ho així.
El mateix pastís.
Exacte, entre més persones o entre més empreses. I és repetició cada vegada de més del mateix. Vull dir, clar, això també és un factor a tenir present.
No som capaços de donar feina a la gent que viu aquí. Miri, l'Alt Penedès que hem citat, tenen, hi ha 102.000 persones. La demografia de l'Alt Penedès són 102.000 persones. Treballen 40.000. El Garraf té 142.000 persones, no 100.000, 102.000, 142.000, i treballen 35.000 persones. 35.004 en el cens de...
No ho volíem últim, els
4. Els 4 no ho volíem. Escolti'm, ja es veu que aquí les condicions d'aquesta comarca són les condicions molt més precàries en quant a la creació de llocs de treball, del tipus que siguin, intensius en coneixement del sector secundari i del terciari. Què estem fent? No ho sé, suposo que tots ens estem debatent amb aquesta demanda de què estem fent, però el fet és que hi ha 140.000 habitants i en treballen 35.000, i en tenim 11.000 al paro, a l'atur, sí. Disculpa, tenim 11.000 a l'atur.
És clar, què hauria de passar, doncs?
Però el sector serveis, en canvi, té que donar resposta a 140.000 persones.
Que
sanitat,
viuen...
educació, atenció a la tercera edat, sí, totes aquestes coses. No?
Sí, sí. Seguretat, qualitat de vida, etcètera.
Sí.
Com es recondueix això? Perquè, esclar, hem tornat a dibuixar un panorama en el qual sortida industrial no n'hi ha.
Jo li contestaria, mira com es recondueix. Només s'hauria de reconduir d'una manera... hi ha una condició sine qua non absolutament essencial.
Quina?
Que és la vertebració del territori. Aquest és un territori, malgrat que només té 6 municipis, absolutament desvertebrat. El que fa Sant Pere de Ribes és absolutament divers del que no guarda coherència amb el que fa Vilanova, per exemple, que està enganxat. I aquí acaba Vilanova, que potser acaba amb Industrial i comença el municipi de Sant Pere de Ribes amb pisos per... No? Sector residencial.
Sí, sí,
no?
Sí. Sí.
La Sitges és marca registrada, fa el seu turisme, mira Barcelona però fitxa amb els ulls oberts així,
I encara hi hauria de mirar més o què?
Jo crec que
ja mira prou.
Del punt de vista garrafenc, jo no tinc que aconsellar el que tingui que fer Sitges. El que sí que tinc que aconsellar el que té que fer el Garraf.
Ara us ha sortit molt bé això.
El que té que fer el Garraf és vertebrar el territori.
Ara us ha sortit molt bé això.
Perquè evidentment les economies d'escala, les sinergies que es deriven d'una vertebració del territori, permetria que determinades accions, determinats projectes prosperessin i fructifiquessin més.
Què ens direu, que dins dels mals encara estem millor aquí?
Aquí,
a Sitges.
A Sitges. Bueno, Sitges almenys, ja ho he dit, fa una mica és marca registrada. Té els seus negocis, la seva imatge internacional, el seu turisme, amb tots els problemes, perquè està molt vinculat al consum, al turisme, i evidentment el turisme també pateix. Però almenys té un objectiu, fa reunions internacionals, festivals de cinema, de teatre, ral·lis, no sé què. Realment, caram, vull dir, d'aquí surt un gruix de personalitat i d'activitat
econòmica,
de la qual jo demanaria als sitgetans que em fessin partícips al resta del Garraf.
Veu com podíeu dir alguna cosa?
Sí, podia dir aquesta. Perquè la vertebració, quan es parla de vertebració, vol dir, per exemple, que les costes del Garraf, que són un passeig, han acabat sent un passeig,
sí,
molt maco, a més, no haurien de ser solament això. Els camions que pugen amunt no poden passar pel Garraf, determinats camions, per qüestions legals.
Sí, sí, sí.
I tenen que passar tots a través del forat dels túnels,
sí,
que vol dir paga, que és gata.
I tant.
Amb això estem en una situació pitjor que pugui estar, per exemple, al Penedès, on té l'alternativa de la carretera de l'Ordal.
Bueno, aquí que tampoc és que sigui...
No, però almenys el que s'aventuri, doncs mira, pot anar per allà.
Sí.
En canvi, aquí els camioneros, a partir d'una determinada... han de passar pel forat de la... I això, vull dir, és un exemple clàssic.
I això no hi ha hagut manera...
No, això quan ho hem sabut, quan s'ha sabut, ja estava fet. perquè al fi i al cap és no deixa de ser el municipi de Sitges, perquè el municipi de Sitges comença les cases de...
Sí, sí, perquè
sí, comença les botigues.
Les botigues, sí, sí, de Sitges.
Comença la carretera.
Botigues de Sitges, Aigua Dols. És clar, hi ha discussió aquí, al fi i al cap és el seu municipi. Però no s'ha comptat en la vertebració. I és una crítica, eh?
No.
Vostè sí, que digues alguna cosa, ja ho he dit. O sigui, manca vertebració. I això ha fet que... I aquí ha quedat, al mig, hi ha quedat Vilanova, que encara no s'ha contestat aquella pregunta clàssica de què serem quan siguem grans.
Doncs ja s'ha fet gran, eh? Sí, o sigui que podria començar
a pensar-ho,
eh?
Doncs pensi que aquí també s'ha formulat aquesta pregunta més d'una ocasió.
Doncs no és, Vilanova no és ni Xitxa ni Limonà, perquè d'alguna manera Vilanova era la indústria, jo m'ho creia. Jo, la meva ignorància era tal que quan vaig entrar de president a l'ADEC, jo venia del camp de la indústria tota la vida.
Però us ho podíeu creure, no? Perquè la realitat així ho demostrava.
Sí.
Era així, això.
Sí, vull dir...
És a dir, Vilanova era la indústria, com Sitges era el turisme.
Quan vaig veure les xifres i vaig veure la realitat, vaig dir, però què, si no som res. Hi ha tres empreses que donen feina, que són Prysmian Cables and Systems, que és Pirelli, Mahle,
sí.
I aquests que venen, roba...
Sí, Benca.
I empreses grosses, poco más, l'altre, doncs, són, passa com puguis, el que hi ha. I estic parlant de Vilanova.
Sí,
hi ha
sí,
les empreses de Sant Pere de Ribes, alguna cosa... I Sant Pere de Ribes, per exemple, té polígons que no exergeix la suficient intel·ligència com per emplenar-los. Hi ha polígons de Ribes que podrien, on s'hi podrien instal·lar empreses que no s'hi estan instal·lant. Això passa una mica també a Vilanova. Sospito que és el cost.
Segurament. Sí,
sospito que és el cost.
Segurament.
I el resultat és aquesta estructura que explicava.
Aquesta estructura que dèiem.
Sí, sí, i a més Sitges i Vilanova també, perquè es veu, s'han transformat, amb totes les seves grans avantatges, però s'han transformat en una ciutat dormitori de gent que va treballar a Barcelona i torna de Barcelona cap aquí. De la mateixa manera que en el Vallès ho ha fet Sant Cugat, per exemple.
Sí.
Bé, és el mateix, la mateixa estructura.
Sí,
però fixis.
Ara que em diríeu que som el Sant Cugat del Garraf.
Hi ha una diferència. A Sant Cugat...
O ells són els Sitges del Vallès.
O ells són els Sitges del Vallès.
Cuidado, hi ha una diferència sociològica profunda. I és que Sant Cugat és classe mitja. Classe mitjana,
sí,
sobretot.
Sí.
Vilanova continua sent proletària.
Bueno, sí, sí.
Vilanova continua sent proletària perquè Vilanova, en el seu moment... no va saber, els prohomes de la indústria vilanovina del segle XIX van fer coses però van sortir corrents. En Ferrer Vidal, en Víctor Balaguer, no eren gent que visquessin i que fessin les seves empreses i es quedessin a Vilanova. L'únic que va quedar va ser la resta, l'empremta, diguéssim, sociològica del canvi d'una societat rural a una societat industrial, on evidentment la classe que privava era la classe, la classe obrera.
Ara, amics oients, vostès deuen pensar, si el senyor Cardona ha definit Sant Cugat i ha definit Vilanova, Sitges, què devem ser? Classe...
Bueno, Sitges...
Classe turista.
Hi ha un fet, Sitges, de moment Sitges és una vila més petita, de sitgetans.
Sí.
Una vila gran, però si la comparem amb Vilanova és evident que...
Està clar, clar. Sí, sí.
Demogràficament és més petita.
Està clar.
En moltes coses molt més gran que Vilanova, a distància. També hi ha una cosa, la gent que ha anat a viure a Sitges és gent més de classe mitja que la gent que ha anat a fer de ciutat dormitori a Vilanova, perquè els costos dels habitacles són infinitament... Sent cars a Vilanova són... tremendament més cars a Sitges.
Oi, qui us escolti deu pensar, aquí poca gent de classe mitja ha pogut comprar-se una casa. De classe mitja.
Classe mitja alta. I endeutant-se fins al coll.
Ara ho anem polint, ara, això. Ara ho anem polint. Sí, sí, però evidentment...
És així. I això configura, evidentment, una societat amb un tarannà divers del de Vilanova.
Ens queden només 3 minuts. Què creieu que les institucions haurien de fer? En un moment en què moltes institucions fan balanç de l'any, etc., parlen dels seus municipis, etc., etc., què creuen que les institucions haurien de fer?
Mira, jo des d'un punt de vista global, ara ja no em refereixo a la comarca, sinó globalment parlant, pel coneixement que el tenim del nostre know-how, que és el tema de formació, jo diria que s'hauria de replantejar tot el tema de formació empresarial que s'està fent en aquest moment. Empresarial, no estic parlant de l'educació de baix. Primera qüestió, s'hauria d'exigir, i ho dic així de clar, encara que hi ha alguns estaments que no els agrada, que les persones que fan formació empresarial no solament se'ls valori per les hores de presència, sinó per l'aprofitament de la formació. Aquesta una.
D'acord.
I per mi és bàsica. Uh-huh. Cosa que no es fa ara. Hi ha una oposició frontal dels sindicats, excepte això. Va? Aquesta una. Segona, la formació hauria de servir perquè la persona que rep formació tingui una perspectiva d'aplicació d'aquesta formació. Cosa que tampoc passa. Uh-huh. I que en aquests moments, si això no passa i tu reps una formació que et pot agradar, que et pot descobrir nous camps i després
però que no la pots aplicar,
què crea? Una frustració. Amb la qual encara és pitjor el remei que la malaltia.
Uh-huh.
Vale? Per tant, en aquest sentit, jo crec que el tema formació, que és un tema que és cert que s'han gastat grans quantitats de diners, que hi ha hagut una inversió per part de la Unió Europea tremenda i que s'han fet molts uh-huh. plans de formació, s'haurien d'acabar de definir més, No dic que no s'hagi fet en absolut, sinó definir més.
Senyor Cardona, en 30 segons.
En 30 segons.
Què haurien de fer les gestions?
Aviam, jo em vull enganxar amb la seva proposta de que la formació és un factor essencial per transformar els continguts de la nostra gent. I donat que aquí tenim un evident dèficit, tot el que es faci en favor d'això és positiu.
Benvingut. Són les 11. Prometo d'aquí 15 dies que la Susana tingui temps per poder comentar-los l'agenda de l'ADEC. www.adec.cat. Susana, disculpes.
Tranquil, cap problema.
Esclar, amb el president davant, qui no es disculpa, oi? Qui vol deixar? Senyor Cardona, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Senyor Paraire, gràcies per estar aquí matí nosaltres. En 5 minuts tornem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.